Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
És principi de mes i el comencem amb energia. Alguns, clar, heu pogut fer pont, però qui més, qui menys va poder fer festa el dimarts. I això vol dir que tenim el cervell doncs, una mica descansat. Més reposat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no tenim excusa per no fer treballar les neurones al seu màxim rendiment. Com ja sabeu, a la primera setmana de cada mes, dèiem, ens acompanya l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català, que avui, per cert, ens parlarà de forats negres. Black hole sun, won't you come? Doncs, seguint amb l'Estela, ens vas dir l'altre dia que t'agradava, sí, que tenies tant, un passat,
no? I tant, aquestes músiques m'agraden molt.
Mira, pel·lícules com Interestel·la, bon dia, eh?
Bon dia, Mercè.
Què tal? Ja, Joan, gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos treballar les neurones.
Ah, vosaltres per convidar-me.
Clar, aquest Interestel·lar, que és una pel·lícula, no?, que tots tenim al cap, doncs han acostat el concepte de forat negre, no?, a l'imaginari popular. Però potser anem a pams, primer. Hem de parlar de gravetat,
sí,
no? Si volem, sí, parlar de forats negres.
Exacte, per entendre què és... A veure, d'entrada et dic que els forats negres jo els anomeno les bèsties de l'univers.
Vaig així, deia... Les bèsties de l'univers?
Sí, perquè veuràs que són, a part d'unes bèsties increïbles, sí, són absolutament desconegudes, encara ens amaguen un munt de misteris, i mai millor dit, ens ho amaguen dins. Però com deies,
sí,
per entendre, anem a la gravetat.
Va.
Llavors, segurament tots vam estudiar a l'escola allò que encara molts diem, la força... de la gravetat. Li anomenem força perquè, sí, Newton li va dir força. Però en realitat després va venir l'Einstein, que no ens escolti Newton des de la tomba, i ens va dir no és una força la gravetat. La gravetat, i això és important per entendre que és un forat negre, és com si tinguéssim, com si a l'espai fos una tela elàstica, és fàcil d'imaginar, i ara hi poséssim una bola pesada a sobre, la tela es deforma, fa una depressió, no? Doncs de manera que qualsevol cosa que passi per allà a la vora tindrà tendència de caure. Einstein ens diu, això és la gravetat. No és per tant una força, és simplement una deformació de l'espai barra temps, però no ho complicarem ara amb el temps, quan hi poses un objecte que té massa. Tu i jo tenim massa, un mosquit en té, una pedra, un planeta, tot això deforma aquesta tela de l'espai-temps. Doncs bé, segons això, un forat negre, aquesta bèstia, seria un objecte tan massiu que concentra tanta massa, tant de pes, per entendre'ns, en un espai tan petit que deforma aquesta tela de manera extrema i la trenca per sota, amb el símil, eh?
Val.
De manera que res que hi caigui, ni tan sols la llum, en pot tornar a sortir. I per això s'anomenen forats negres, perquè ni la llum en pot sortir. Per tant, són foscos, no els veiem directament.
D'acord. Mira, fem una cosa. Passem-ho per la traductora, que tu ens hi ajudes. Perquè això que clar, és que el Joan ho explica amb tanta evidència, no? Que sembla que sigui molt fàcil, però la resta de mortals potser necessitarem algun exemple pràctic. Fins i tot em fa cosa aquesta cançó.
És xulíssima.
Hans Zimmer.
Sí, sí. És que ha fet unes bandes sonores...
És meravellosa.
Sí, sí.
Va, doncs parlem dels forats negres amb aquesta banda sonora genial d'aquestes bèsties de l'univers. Sí. Posa'ns un exemple per tenir-ho més
Mira,
al cap.
Si volguéssim, dèiem, hauríem de posar molta massa en un espai molt petit per deformar la tela de l'espai de manera que es trenqués per sota, no? Doncs quanta massa i com l'hauríem d'empaquetar? Perquè et facis una idea. Si poguéssim agafar el nostre planeta estimat Terra,
sí,
amb nosaltres a dins, i comprimir-lo petitó, 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 fins a assolir una esfera d'un centímetre amb tota la massa de la Terra,
sí,
això seria un forat negre. És a dir, la física ja no permetria comprimir més. Això és el màxim que la natura, segons creiem, permetria comprimir aquesta massa, i això el que faria és que on estigués aquesta boleta d'un centímetre en tota la massa de la Terra, allò seria un forat negre. La tela de l'espai es deformaria tant que s'estriparia per sota i res que hi caigués, ni tan sols la llum en podria tornar a sortir. Imagina't.
Mare de Déu. Per tant, ara ja sabem una mica el tema de la gravetat, com funciona, perquè és un forat negre, no?
Sí.
Recordem que tu deies justament, no? Per aquesta raó. El 21 de maig del 2019,
sí,
l'Event Horizon Telescope, és així, no,
sí,
Joan Anton?
Sí, sí.
clar, aconseguia la primera fotografia, la primera imatge d'un forat negre supermassiu.
Clar, mira, coneixem dos grans tipus de forats negres, només, a la natura. Uns que anomenem supermassius, que és aquest que ara explicarem la fotografia, que això són aquestes bèsties enormes que viuen al centre de les nostres galàxies, també de la nostra galàxia de la Via Làctea, a Plaça Catalunya de la nostra galàxia, al centre de la nostra ciutat còsmica, hi ha una bèstia d'aquestes, que en diem supermassius, aquests forats negres, perquè empaqueten milions de cops la massa d'un sol. A vegades, milers de milions la massa d'un sol. Això són uns forats negres que anomenem supermassius. Va. Llavors, coneixem uns forats negres que anomenem estel·lars, que venen de la mort d'estels gegants. Val. Estels com el nostre Sol, però molt més grossos, que quan moren exploten en forma de supernova i, com un au fènix, el que queda de l'explosió és un forat negre. Per tant, són com dues famílies. I com deies, l'any 2018, per primer cop a la història, tenim la fotografia entre cometes, ara veuràs per què et poso les cometes, directe d'un forat negre. Per què entre cometes? Perquè, com deia abans, que els forats negres no emeten llum, per definició, mai no els podem veure.
Per tant, no sabem ben bé.
No, el que veiem a la fotografia aquesta que va fer l'Event Horizon Telescope el 2019 i que s'ha repetit aquest any amb la bèstia que hi ha al centre de la nostra galàxia, per tant, ja en tenim dues de fotografies directes, el que veiem és el contorn de la bèstia. Veiem un forat fosc, on aparentment no hi ha res, i al voltant d'aquest forat fosc veiem molta llum, que és la llum que desprèn la matèria que està caient a tota pastilla a la boca de la bèstia, el forat negre, que s'escalfa a milions de graus de temperatura mentre es cau en espiral, i aquesta és la llum que rebem, que és llum justament abans que entri en el forat negre. Per això es pot escapar i ens arriba. I aquesta llum ens perfila el contorn del forat negre de la bèstia, que veiem com un forat negre, com un espai fosc, al centre. Per tant, de manera que la fotografia no la fem directament del forat negre, la fem del que hi ha al voltant, i això ens perfila la forma de la bèstia.
Per tant, es formen d'aquesta manera, no?
Aquestes dues formes
que et deia... Aquestes serien les dues formes que tenim.
Sí, els estel·lars, que et deia, que són forats negres que tenen masses equivalents al nostre Sol, empaquetades en un espai molt petit, com et deia, a la mort d'estels massius, en forma de supernoves. Però aquestes altres que anomenem supermassius, que hi ha al centre de les galàxies, en realitat no sabem encara com s'han format. Tenim dues hipòtesis, no sabem si són forats negres que ja es van crear... perquè són molt grossos, saps? Llavors no sabem si es van crear en el moment del Big Bang i ja en aquell moment es van crear així de grossos, ja van néixer, diríem, inflats, o s'han fet després,
a base de menjar-se,
exacte, a base de cruspir-se matèria, s'han inflat. No ho acabem de saber i, per tant, no sabem què va ser abans, si les galàxies, i després en el mig es van formar els forats negres aquests tan grossos, o primer van ser els forats negres que van actuar de llavor. Per què al voltant es formessin les galàxies?
Clar, no, és que estava pensant, però moltes vegades la frase feta que dius ahir he perdut això, on ha anat a parar un forat negre, no?
Sí. Mira, la cultura popular... a vegades és molt sàvia la cultura popular, però a vegades no tant. Diu, no, és que els forats negres s'ho empassen tot.
S'ho empassen tot.
I quan a vegades piulem, s'ha descobert un nou forat negre. Ai, que morirem. A veure, morirem sí. Diríem,
això sí,
diríem, és una evidència, sí. Però no pas per un forat negre.
No pas. Escolta, i com es detecten els forats negres?
Indirectament, com et deia. Mira, normalment perquè veiem altres objectes que giren com a bojos al voltant, com si fos un eixam d'abelles, han de girar molt ràpid al voltant d'un forat negre per no caure-hi. I llavors, per exemple, això, llavors, detectem estels, correcte, i diem, què hi ha aquí al mig que no s'hi veu res, però que tot gira al voltant d'aquí com a eixam?
Val.
Calculem, amb la velocitat dels objectes que es mouen, podem calcular quanta massa hi ha d'haver en aquell punt que no veiem, i allà és on caiem amb el compte de que ha de ser un forat negre perquè trobem masses increïbles.
I ara que dèiem això, que el forat negre s'ho empassa tot, hi ha algun element, o alguna cosa que es pugui escapar d'un forat negre, Joan Antonio?
No. De dins res no es pot escapar, ni tan sols la llum. Per tant, si ni la llum, que és la cosa que més ràpida pot viatjar a la natura, es pot escapar, és que res no s'hi pot escapar. El problema, Mercè, que et deia abans, és que és un laboratori extrem de la nostra ciència. No sabem realment què hi passa dins un forat negre. Ens podem preguntar, molt bé, i on va tota la matèria que hi cau?
Clar, on...
En què es converteix, no? Què li passa? No tenim resposta. O què hi ha en el mateix centre, en el punt central d'un forat negre? No hi tenim resposta. La nostra física falla. Tant la relativitat com la quàntica, que són els dos grans pilars de la nostra física, no poden donar resposta al que hi ha dins d'un forat negre. I això el que vol dir és que encara necessitem una nova revolució de la ciència. Ha de venir una física que pugui explicar això. I, per tant, aquesta física acabarà englobant a la quàntica i a la relativitat, igual com Einstein, quan va crear la relativitat, va englobar la de Newton i va dir, escolta'm, la física de Newton és molt bona, però hi ha coses que
ha
no es pot explicar,
i
ara
encara...
jo vinc i us ho explico. Això és la relativitat, no? I la quàntica va fer si fa o no fa el mateix. Ha de venir una altra revolució que ens digui, ah, escolta'm, la quàntica i la relativitat estan molt bé, però no ho poden explicar tot. Ara jo sí, vinc i us explico què passa dins un forat negre. I encara estem esperant aquesta revolució. Gent com Stephen Hawking es va morir havent treballat molt en aquesta direcció i sense haver-ho pogut
encara trobar. Bueno, de fet, era com la seva principal tesi,
sí, els forats negres. I ell, de fet, va predir que els forats negres a poc s'evaporen. A poc, durant bilions d'anys, es van desapareixent. Això no s'ha pogut confirmar. En el cas que es, això es coneix com a radiació de Hawking. En el cas que es confirmi, ell no guanyarà mai un Premi Nobel perquè està mort. Els Premis Nobel, no oblidem que no es donen a títol pòstum. Però, si no fos per aquest motiu, Stephen Hawking guanyaria un Premi Nobel el dia que es pugui confirmar aquesta hipòtesi, que tot sembla indicar que podria ser, que els forats negres, a poc, durant bilions i trilions d'anys, s'acaben evaporant i acaben desapareixent. Però això no ho sabem encara.
Hi ha algun científic, de ben segur, que estigui treballant justament...
Molts. Però ara ja no són figures. És a dir, la ciència ara és tan complexa, és tan multidisciplinar i tan especialitzada que avui difícilment es pot parlar de persones concretes, ni algun, sinó més aviat són grans equips de científics que estan treballant en aquestes coses, i els forats negres hi ha molta gent treballant en intentar entendre, crear aquesta nova física, i després utilitzar els forats negres, que sí que detectem a l'univers, com a llocs per fer experiments.
Mira, anava a dir, clar, la utilitat que pot tenir una bèstia de l'univers.
Això és el laboratori més extrem on posar a prova tota la física que actualment tenim. Per exemple, de les fotografies aquestes que deies, que s'han aconseguit del centre de les galàxies on hi ha forats negres, la forma del contorn, la mida d'aquest contorn, ens confirma que les prediccions de la relativitat pel que fa a la mida que ha de tenir un forat negre són clavades. Com s'emet aquesta llum dels objectes que cauen abans que la llum no entri i es pot escapar, ens confirmen de nou el que la relativitat diu. Per tant, són com laboratoris extrems que mai podríem tenir a la Terra, mai podríem simular-los aquí, que ens permeten anar confirmant que la relativitat és extremadament perfecta, excepte que no pot explicar què passa dins un forat negre.
Deixes amb la boca oberta sempre.
Bueno, ja està bé. No, és que clar, això dels forats negres és bastant espectacular.
Molt.
I com que ens són desconeguts, tot allò que ens és desconegut ens genera també fascinació.
No, i com ho expliques, Joan Anton, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
Joan Anton,
com sempre.
Joan Anton, català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Avui ens ha parlat de què és un forat negre, com funciona, i sobretot també per tranquil·litzar-nos, no? I desmentir això que serem inevitablement engullits per un forat negre.
No. I altres, ja jo sempre dic, de les coses d'aquí dalt no ens hem de preocupar.
No ens hem de preocupar.
Ens hem de les coses d'aquí baix.
Mira, doncs almenys avui dormirem una mica més tranquils pel que fa a l'espai.
Exacte.
Cuida't molt, Joan.
Igualment, gràcies, Mercè.